Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 23 grados centígrados.
Amigos de la música de Alcoy, temporada 2014-2015. Del 18 al 22 de mayo tendrá lugar la tercera semana grande del piano, con 5 magníficos conciertos que se ofrecerán en el Círculo Industrial y el Teatro Calderón, interpretados por artistas de primer nivel llegados de distintas nacionalidades. En el Círculo Industrial, día 18, Heroínas de la Lírica, zarzuela, opereta y musical americano con Tina Gorina y Stanislav Angelov. Día 19, recital a cargo de la pianista austríaca Anna Magdalena Kokitz. Día 20, impresionismo francés, con Eladio Sellés y Raúl Lledó, saxos y el pianista Jesús Gómez. Día 21, Romantic Music, con la violinista y mezzosoprano austríaca Yulila Levendeko y el pianista bielorruso Alexander Polyakov. Y el día 22 en el Teatro Calderón, con el Martini Soler International Ensemble y el sensacional pianista ruso Sergei Yerokin, que interpretarán entre otras obras el Concierto Emperador de Beethoven. Adquisición de localidades en las oficinas de Amigos de la Música de Alcoy, Círculo Industrial, Centro Cultural, Teatro Calderón e Instant Ticket. 5 acontecimientos musicales que te emocionarán en la tercera semana grande del piano. Los conciertos del Círculo Industrial serán a beneficio del Economato de Cáritas de Alcoy. Radio Alcoy con la música.
A veure, fixa't en els grans equips. Cada quan canvien d'entrenador? 3, 4 anys? Quan ja no hi ha motivació ni es marquen gols, ni tan sols es juga ja al tiqui-taca, es canvia d'entrenador. És llei de vida.
Ara toca encetar una nova etapa. Ara toca guanyar el coll.
Cuarta jornada del arroz en el restaurante El Laurel de Cocentaina. Para los días 26, 27, 28 y 29 de mayo, Nacho Sellés te prepara cada día dos platos distintos de arroz. Día 26, arroz con bogavante, arroz con pato y tirabeques. Día 27, arroz con rape y almejas, arroz a la cazuela. Día 28, arroz con raya y ajetes, arroz con secreto ibérico. Día 29, arroz con cigala y pulpo, arroz con costillas y setas. Recuerda, del 26 al 29 de mayo, prepárate a degustar cada día la sensibilidad, elegancia y pasión que puedes sentir al saborear un buen plato de arroz durante la cuarta jornada del arroz en el restaurante El Laurel. No olvides reservar, las plazas son limitadas. Restaurante El Laurel, calle Juan María Carbonell 3 de Cocentaina. Teléfono 965-59-1738.
El Nostre Ciutat presenta la colección de libros de los pingüinos de Madagascar. Cada martes consigue con El Nostre las aventuras más divertidas. Cada libro por solo 3,95 euros. El Nostre Ciutat, porque creemos en lo nuestro.
Radio Alcoy, un paso por delante.
En una campanya electoral on trobem les sigles dels partits polítics tradicionals i també les sigles dels nou partits, ens ha cridat l'atenció una agrupació d'electors que es presenta a l'Orxa per tal de guanyar l'alcaldia i donar-li la veu als ciutadans. Es tracta de Tots per l'Orxa. El seu candidat és Arnaldo Dueñas. Molt bona vesprada.
Bona vesprada, Quique.
La número 2 de la candidatura és Carolina Juan. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
El primer que cal dir és que Tots per l'Orxa és el fruit d'un procés de participació que s'ha iniciat mesos abans.
Sí, així és. Ens vam ajuntar un grup de gent que teníem aquesta inquietud per voler fer coses diferents i millorar un poc la situació del poble. I a partir de diferents reunions que vam fer, vam acordar d'alguna manera motivar a la resta del gent del poble, a tota la ciutadania a participar, i vam començar a realitzar diferents trobades. En la primera trobada que vam fer es va exposar un poc a nivell demogràfic i amb xifres la situació real del poble, i vam plantejar diferents alternatives que teníem per tal de millorar aquesta situació, per tal de que la gent que va vindre a aquesta primera trobada decidirà un poc quin volia ser el camí que segueix l'Orxa. En un primer moment es volia fer una associació veïnal, però després van considerar que simplement amb una associació, i si des de el govern municipal no es vol fer cas d'aquesta associació, que ho teníem complicat, i finalment es va decidir fer una associació veïnal, que és algo que tenim ara parat actualment perquè s'han centrat més en tot el procés electoral i de més, i a banda de l'associació veïnal que tenim ara parat, com acaba de dir, fer una agrupació d'electors també per a presentar-se a les eleccions i per tal de veure si es pot accedir al govern municipal.
S'ha donat la veu als veïns, als ciutadans, i què és el que han dit? És a dir, què es plasma en aquest programa electoral? Quines són les propostes de Tot per l'Orxa?
El programa electoral recull un gran nombre de propostes que són molt, molt realistes per això, primerament, no? Perquè naixen des de la ciutadania, que al cap i a la fi és la gent que està visquent el dia a dia en el poble i que té aquestes inquietuds i que per tant, qui millor que ells que dir el que volen per al municipi. I podem veure moltes propostes que van des de propostes que tenen a veure amb el que nosaltres pretenem, no? Que és la participació ciutadana, pues, pressupostos participatius, és a dir, apropar aquesta gestió d'un ajuntament a la ciutadania mitjançant una bústia real i virtual, no? per a recollir suggeriments i queixes, una web municipal en potència per a donar a conèixer realment el que està fent-se des de l'Ajuntament, i després trobem moltes altres propostes que tenen que veure amb infraestructures i urbanisme, és a dir, el poble té una gran quantitat d'infraestructures i de locals municipals que actualment no tenen massa ús i per tant no és necessari tornar-los a fer, simplement és donar-los aquesta activitat, aquesta vitalitat, dinamitzar-ho d'alguna manera, no?
El programa està dividit en eixos temàtics, però al final una de les coses que va dir Rafa Rivera en l'última trobada va parlar sobre el dret que tenen tots els ciutadans a somiar, no? I el dret a somiar, i normalment quan somiem en somnis molt barats, i un poc el que he intentat recollir este programa en totes les propostes, perquè després es parla d'economia, es parla de turisme, es parla de les festes, de l'esport, de cultura, i són propostes que al final no són més que plans, però són plans tinguent en compte ixa economia o ixa facilitat de fer propostes barates per a assolir el nostre poble somiat, no? Un poquet la nostra idea de el poble ideal que pretenem. Aleshores, pues en economia i turisme, més que res, es parla del valor que té el nostre poble, no? Del potencial que té a nivell paisatgístic, i que seria una de les coses que es podria explotar, perquè pot ser... ja no estem en la revolució industrial, pot ser ja no siga el moment de que vinguin 50.000 empreses al poble. Aleshores, tenim que valdre-nos de lo que tenim, i és un potencial paisatgístic increïble. Pel que fa a joventut i tercera edat, sí que va ser una taula de treball molt interessant, perquè van posar en la mateixa taula els joves i els majors. I va eixir de la mateixa taula que es treballara de forma intergeneracional. És a dir, i a nosaltres ens va aparèixer una idea molt bona per el fet de que pot ser el col·lectiu de la tercera edat per si mateixa no es val per a tindre una activitat setmanal o per a tindre més activitat, no, tant en el seu local com a associació de pensionistes. I per altra banda, també els joves en el poble no tenim un local per a reunir-se, els xiquets tampoc tenen un local per a hivern poder reunir-se i tindre en plan una ludoteca, un local per a poder reunir-se. I aleshores sí que es va plantejar esta forma de que a l'hora d'interaccionar es crearà una activitat més periòdica, no? És a dir, a lo millor les persones majors no tenen no saben sobre tecnologia i poden ser com a voluntariat la mateixa joventut la que vaig a oferir els cursos d'això. I per l'altra part, igual s'ha incidit molt en la identitat com a poble pel tema de tradicions. Qui sap sobre les nostres tradicions? Les persones majors. Per tant, sí que estan parlant sobre esta relació directa entre les persones majors i els joves per a que es conserven les nostres tradicions i per a que alhora les persones majors tinguin una activitat estiguin més actius dins del poble. I per últim, festes, esport i cultura. També es parla de contramitar les festes, perquè actualment Actualment els festers assumeixen pràcticament tota la responsabilitat a l'hora de firmar contractes, a l'hora de prendre decisions sobre contractes de grups de música i de més. Sí que ens agradaria que l'Ajuntament prestara un poc més de suport a totes aquestes activitats, sobretot per el tema d'un segur civil, no? Perquè el que considerem que no pot ser és que els joves estiguen assumint una responsabilitat com a persones individuals. Això hauria d'assumir-se la responsabilitat des d'un ajuntament amb un segur que cobrirà tota aquesta infraestructura d'activitats i de més. Després, benestar social, que també està un poquet enfocat al tindre en compte tots els perfils, no? Perquè a lo millor nosaltres ens podem dir, és que clar, vosaltres som molt joves, però som conscients de que a lo millor en el poble n'hi ha una majoria de població que és major. Eixa població no la podem deixar de tindre en compte perquè nosaltres siguem joves. S'ha de comptar en tots els perfils, s'ha de comptar en el benestar social de tots els perfils a l'hora de que el poble funcione íntegrament, no? Que englobe tota aquesta diversitat d'inquietuds.
Són alguns dels plantejaments de Tots per l'Orxa. Ens agradaria saber quines són les principals dificultats que es troba un grup de veïns que decidís presentar-se a les eleccions. Moltes vegades parlem de la maquinària electoral que està, i de la maquinària dels partits, que està molt estructurada i que sap de què va la cosa. Quan un des del carrer entra en aquest joc, què és el que es troba?
La veritat és que està siguent un procés en el que estem aprenent molt, molt, molt i que al mateix temps en certs moments ha resultat un poc difícil i complicat i que ens ha suposat un gran esforç, no? Perquè com bé dius, és algo totalment nou per a nosaltres, no? En el moment tu tens darrere que el cobrir l'esquena a un partit, tot és més fàcil perquè sempre intentes t'assessoren, no? I van donant-te pautes de com has d'anar fent les coses i tot el tema de tràmits i burocràcia i de més. I clar, nosaltres ha sigut una cosa que hem tingut que anar buscant per nosaltres mateixa i anar pegant prou patades per al final poder-ho fer. I en el cas de ser una agrupació d'electors, a més el demanen més requisits que qualsevol partit, no? Perquè nosaltres per a fer efectiva al final la candidatura hem hagut de recollir firmes entre els veïns, hem hagut de presentar molts papers que com he dit és algo que no havies fet mai i que has tingut que anar informant-te i que anar buscant, no? Entonces, tot el procés de presentació de la candidatura i de més, al final la veritat és que ha sigut tot un èxit i podem estar orgullosos de ser la primera candidatura que s'ha presentat en la circunscripció d'Alcoi, no? La Junta Electoral de Zona d'ací d'Alcoi, tenim la carpeta número 1, és a dir, sí, som una agrupació d'electors i de més, però això a nosaltres ens dona aquesta satisfacció i aquesta tranquil·litat de que almenys les coses les estem fent bé, no? I després el trobes en coses ja, una volta constituïda la candidatura, no? El trobes en coses que no acaben de ser massa justes, no? Pel tema de com està muntat tot el sistema electoral i demés. Per exemple, en l'Orxa es dona la casualitat, no? de que soles concurreixen dos agrupacions, no? En este cas és el Partit Popular i nosaltres, i a l'hora, per exemple, de dividir l'espai públic que està destinat a propaganda electoral, ens trobem en que se li assigna al Partit Socialista, que enguany no presenta candidatura perquè ens ha donat aquest suport i vol que siguem gent jove implicada, i a més que hem tingut molt clar que nosaltres no volem vincular-se a cap partit i de més, però ells han decidit donar-nos aquest suport. El trobes en que a l'hora de repartir aquest espai públic per a propaganda, al Partit Socialista se li assigna un percentatge en funció dels resultats de les últimes eleccions, al Partit Popular un altre, després a partits que no concurreixen a l'Orxa també, i a nosaltres mateixa que som el partit que juntament amb el PP disputarem les properes eleccions, sols tenim un 1% de l'espai públic. Així ens estem trobant en diversos casos, com per exemple també quan vam demanar el local per a dur a terme l'acte de campanya, no? Nosaltres vam demanar abans que el Partit Popular I finalment és el Partit Popular el que se li assigna el dia que nosaltres havíem demanat.
Ens ha semblat interessantíssim conèixer les propostes electorals de Tots per l'Orxa, també el procés de constitució d'aquesta agrupació d'electors i també les dificultats que es troba un grup de veïns que vol donar eixer pas per tal de situar a Ciutadans dins de l'àmbit de la gestió municipal. Arnaldo Dueñas, candidat de Tots per l'Orxa, moltíssimes gràcies, molta sort.
Moltes gràcies, Quique.
La mateixa que li desitgem també a Carolina Juan.
Moltes gràcies.
Hoy por hoy Alcoy, servicios informativos.
1:21, iniciamos el tiempo diario de información del Alcoyá y el Contat cuando faltan 6 días para las elecciones municipales.
En la cadena SER, elecciones municipales 2015.
Cuatro formaciones políticas han denunciado ante la Junta Electoral Provincial las posibles irregularidades por el empadronamiento de 18 extranjeros en Penàguila. Según la denuncia, estos ciudadanos no viven en el municipio ni tienen vínculo laboral alguno con la localidad. Penàguila Viva, Compromís, Junts per Penàguila y el PSOE advierten de que la incorporación de estas 18 personas al censo condiciona los resultados electorales. Según señalan, representan un aumento del 5% del censo y del 64% del censo de extranjeros. Después de haber reclamado datos al ayuntamiento y no haber recibido respuesta, las formaciones políticas han decidido trasladar los hechos a la Junta Electoral. Compromís propone en Benilloba diseñar un plan estratégico para definir el modelo económico del municipio y de su entorno. La candidata nacionalista, Anadelia Gisbert, pretende crear un grupo de expertos a partir de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante que analice la realidad económica y social de la zona y perfile las posibles acciones a seguir para conseguir un modelo económico sostenible y posible. La candidata subraya que el municipio puede explotar sectores como el turismo rural, la gastronomía o la cultura y entiende que los expertos podrían definir el tipo de empresas a atraer o a crear. Lo básico, a su juicio, es contar con una estrategia de futuro. Aquí en Radio Alcoy acabamos de hablar con representantes de Tots per l'Orxa, la agrupación de electores que aspira a cambiar el signo político del Ayuntamiento de l'Orxa, que está gobernado desde 2003 por el Partido Popular. Los ciudadanos han formado una candidatura surgida de un proceso de participación, una candidatura que encabeza Arnaldo Dueñas. La formación defiende que los vecinos se impliquen en la toma de decisiones, propone dinamizar los recursos del municipio y aprovechar las instalaciones que actualmente carecen de uso.
Moltes altres propostes que tenen que veure amb infraestructures i urbanisme, és a dir, el poble té una gran quantitat d'infraestructures i de locals municipals que actualment no tenen massa ús i per tant no és necessari tornar-los a fer, simplement és donar-los eixa activitat, eixa vitalitat, dinamitzar-ho d'alguna manera, no?
A partir de hoy en Radio Alcoy durante toda esta semana vamos a analizar las ofertas electorales en los principales municipios de la comarca. Comenzamos en Onil, en unos comicios marcados por un hecho objetivo y claro, el pago de la sentencia que le va a obligar al ayuntamiento a abonar 4 millones de euros por unas expropiaciones. Sobre las diferentes alternativas que tienen los vecinos de Onil, nos habla hoy Marta Gisbert.
Onil refresca su imagen política para las próximas elecciones con voces y caras jóvenes para los partidos Socialista, Compromís, Esquerra Unida y Canviem Entre Tots. Independientemente del tinte político, todas las formaciones apuntan al mismo problema en el municipio. Escuchen.
Un de los principales es el tema económico, ya que han existido unas sentencias des de fa més de 30 anys.
Pues suposa que l'Ajuntament de Onil té que afrontar 4 milions d'euros, més els interessos.
Por otra parte, la gran deuda que tiene Onil con las sentencias de los distintos polígonos industriales.
Hem rebut una sentència apenas fa un mes i mig.
Quan dic altra volta que és el tema econòmic és precisament perquè ha hagut una sentència que la coneixereu, que és la de les conegudes de Salcedo.
La situació econòmica que patís és una situació econòmica bastant fotuda, parlant clarament, perquè acabem de tindre una sentència.
És una sentència del Tribunal Supremo sobre l'expropiació d'una zona verde en Onil, la cual ya no admite recurso y hay que cumplirla a la mayor celeridad.
La última voz es de Fernando Vicedo, alcaldable del PP, quien promete ampliar la partida presupuestaria relativa a los servicios sociales y, cita textualmente, dejar de lado los aspectos superfluos.
La legislatura, en caso de llegar a la alcaldía, la queremos enfocar principalmente a los servicios sociales. No podemos permitirnos el lujo de seguir invirtiendo o gastando dinero en cosas superfluas cuando en Onil hay gente que pasa hambre, que no tiene para pagar la luz o el alquiler. Y para ello, pues bueno, vamos a ampliar la partida presupuestaria de servicios sociales, porque pensamos que ningún ciudadano de Onil que lo necesite debe quedar sin la solidaridad de nuestro pueblo. Crearemos también un consejo de solidaridad que atienda y ayude a todos los ciudadanos con problemas de desahucios, deudas de electricidad o calefacción en épocas de frío, de suministros de agua o incluso de alimentación, pero de alimentación sana. En fin, o cualquier otra necesidad, consecuencia de situaciones de pobreza. O...
Educación, participación ciudadana, transparencia, juventud, cultura y deportes. Estos son los aspectos que preocupan a los candidatos a la alcaldía, además de la economía. La joven Beatriz Martínez, cabeza de lista de Cambiem Entre Tots por Onil, reconoce que será difícil afrontar la sentencia de más de 4 millones de euros, pero apuesta por un programa seguro en cuanto a las necesidades educativas y culturales de los ciudadanos reales.
Y bueno, sobre todo, pues hasta consultar en esta rigores des de l'Ajuntament, quines són les nostres capacitats i com es podia fer front a totes aquestes sentències que han ací respecte al tema econòmic que he comentat abans. I respecte al tema de deport, d'educació, crec que això sí que tenim la capacitat sinònim de poder solventar aquests problemes més fàcilment, perquè n'hi ha gent sobradament preparada per a poder dur el tema de l'esport com es duia fa uns anys, per a poder preparar activitats culturals, educatives, proposar cursos, crear un espai de joventut.
Humildad Guill, candidata del PSOE a l'alcaldia, està convencida de que los conflictos internos de l'actual gobierno són la causa de que existan muchos problemas sin resolver.
Hi ha aquest tipus de problemes degut, sobretot... a la forma de realitzar les coses, perquè hi ha una crisi important en quant a valors, hi ha molts conflictes interns, i això ha fet que realment les gestions de l'administració durant els últims mesos hagi sigut prou precària, no?, per conflictes interns entre el partit que governava i demés. Y ya en muchos asuntos para resolver. Y ese es el problema principal.
Su objetivo para el nuevo curso político es claro: implantar los presupuestos participativos. Transparencia, eso es lo que pide Antonio José Juan Guill, número uno de Ciudadanos.
Otra cosa que no son problemas, pero que se tienen que hacer. La cultura viene retrasada muchos años. No se ha hecho ni un archivo, ni se han creado premios a la investigación, ni tampoco. Eso es en sí. Pero más que nada, nosotros. Y luego la transparencia en las cuentas públicas. Eso tiene que estar bastante claro.
Verónica Vilchez, candidata a la alcaldía por Esquerra Unida, concibe un programa donde la remunicipalización de los servicios privados sea una prioridad. Vilchez hace hincapié en la alta tasa de paro del municipio.
Trobem amb la privatització de serveis públics, com són la recollida de la brossa o el manteniment de l'aigua. També estem patint les retallades a nivell educatiu, a la supressió d'un aula del Col·legi Verge de la Salut. I bueno, també ens trobem amb una alta tasa d'atur al municipi d'Onil.
Para José Ramón Francés Blanes, exalcalde durante la última legislatura por el PP, número uno de la formación Blanes y equipo por Onil actualmente, el problema económico ha llevado al urbanístico. Por este motivo, asegura, el número dos de su lista es el arquitecto Aldo Cusumano.
Pues aquestes sentències que van eixint és perquè sentències en l'aire, és perquè en aquell moment determinat pues, no es van fer molt bé les coses. El que precisament en la llista, no per casualitat, va de número 2, Aldo, que és arquitecte.
Amparo Monllor, candidata a l'alcaldia de Compromís per Onil, confia en que su proyecto vela por el pueblo y hace una llamada a la indústria.
Volem portar la indústria a Onil, facilitant la creació de postos de treball. Volem que les empreses vinguin a instal·lar-se al nostre poble. I això pues, volem aconseguir-ho amb la rebaixa d'impostos municipals y de las taxes relatives lógicamente al ayuntamiento.
La población de O'Neill asciende a 7.000 personas. El Partido Popular gobierna desde 1991, después de tres legislaturas, un tripartito formado por Esquerra Unida, Compromís y con alcalde socialista, ganó las elecciones desde 2007, cuando entró con mayoría absoluta. El PP está en el gobierno.
Elecciones municipales 2015. Cadena SER.
1:31. Mañana seguiremos con esta serie de reportajes en torno a las diferentes candidaturas de los principales municipios de la comarca. Ahora hablamos de Castalla, que ha cerrado con satisfacción su feria de San Isidro. A falta de las cifras oficiales, la localidad ha recibido a lo largo del fin de semana cerca de 100.000 visitantes. Así de satisfecho se muestra el alcalde Juan Antonio Candela.
Para l'any que ve ho tenim tot preparat, però això és si la gent mos dona la seva confiança el diumenge. Per lo tant, hasta que no passe el diumenge, pues si nosaltres gestionarem pues, igual que estem fent bo fins ara, intentant millorar el que puguem, i si no és així, pues, ja qui corresponga pues, ja aplicarà els seus criteris.
Tiempo ahora para el deporte. Ismael Mayor, buenas tardes.
¿Qué tal, Quique? Buenas tardes.
Se acabó lo que se daba.
Sí, en tercera división el Muro finalizó la liga sexto, ganó 1-4-0 y el triple empate le ha dejado fuera del playoff. Para que tengas una idea, ha quedado cuarto, quinto, sexto y séptimo con los mismos puntos. El Muro, entre ellos, fuera del playoff, ya era de forma matemática. En regional, el Contestano se salva matemáticamente tras empatar a cero ante la Algemesí y el Rayo Ibense no falla, 1-4 ganó a la Universidad de Alicante. Además, no había en primera regional fútbol, sí en segunda regional, fin de liga. El Beniarrés ganó 5-3 al Anda y el Cocentaina perdió 0-3 ante el Albaidense. El mejor clasificado en esta categoría ha sido el Albaidense, que ha sido octavo. En el grupo 11, también última jornada, el Ibirracín empató a 0 ante el Castillo, el O'Neill ganó 4-2 al Villena B, el Castalla ganó 2-1 al Pinoso y la Peña Madridista de Ibi perdió 0-3 ante el Aspe. Aquí el mejor clasificado ha sido el O'Neill, que ha terminado la liga quinto clasificado.
Bueno, pues se acabó lo que se daba, por tanto, en el fútbol regional. Teníamos también rugby este fin de semana.
Sí, este fin de semana teníamos rugby. El Club Rugby Alcoyano del Contat perdió 14-18 ante el Tigres de Torrén, en lo que era el segundo partido de liga. El fútbol regional, pues estaremos pendientes al Rayo Ibense.
Claro, por supuesto.
Que a partir de la semana que viene, la última jornada, pues dentro de dos semanas
será el lunes de la semana que viene, será el sorteo.
El sorteo, exactamente. Y bueno, pues en busca de ese rival para ascender a tercera división. Imagínate el derbi Muro-Rayo Ibense el año que viene.
Ojalá. Estaremos atentos a ver qué es lo que, bueno, cómo acaba la temporada efectivamente la próxima semana, pero sobre todo qué pasa el lunes en ese sorteo, con quién se empareja para empezar esas eliminatorias de ascenso a la tercera división.
Adiós.
Hasta luego, Ismael. En fin, hemos empezado hablando de elecciones y acabábamos hablando de deportes. A fin de cuentas, ilusiones, por una parte, de los aficionados al Rayo Ibense y por otra, de los partidos políticos para rascar algo de poder en los municipios de la comarca. Todo ello lo vamos a seguir viviendo aquí, como siempre, en la radio. 1:34.